Una miqueta, doncs, aquesta exposició del projecte té una distribució que podeu veure, doncs, en aquesta presentació. Per poder portar les argumentacions que d'alguna manera aporten tot l'argumentari de la necessitat d'aquest canvi, el trobarem en diversos elements. Un d'ells en el moment social que vivim, un moment que realment ens marca una manera de ser, una manera de fer, una exigència i una manera d'interpretar la responsabilitat, i que ens porta, òbviament, també, doncs, a tenir una nova concepció de la persona. Aquesta nova concepció, alhora, també serà la que ens marcarà aquesta necessitat d'anar més enllà amb la professió de tenir cura de les persones. No podem entendre, i ho veurem després, aquesta responsabilitat sense realment liderar i aportar un tema importantíssim que està a la mà de la professió infermera, com és la d'apoderar les persones. Realment, de poder liderar tots aquells elements que han de permetre que les persones puguin prendre les seves decisions. Tot aquest background, tot aquest substrat, tota aquesta situació actual amb tots aquests diferents actors, ens porta alhora a pensar que cal tenir un nou professional. Un professional que, òbviament, excel·leixi amb totes unes condicions, unes propietats importants i específiques vinculades a aquesta persona, a aquest acompanyament, aquest tenir cura que va molt més enllà de la competència vinculat amb els coneixements o les habilitats. D'acord? Però també hi ha una conjuntura social i que va molt vinculada a les pròpies organitzacions que també ens marca aquest camí per iniciar un nou model i que és realment els requeriments, les recomanacions que ens aporta la pròpia Organització Mundial de la Salut i el propi Departament de la Salut de Catalunya. Vull dir que no és un fet aïllat, sinó que realment, doncs, hi ha unes orientacions que des de les màximes organitzacions, de les autoritats sanitàries, també marquen i també, doncs, acompanyen o d'alguna manera recolzen, doncs, la pertinència de portar a terme un canvi de model. I evidentment tots aquests elements ens porta finalment a fer un replantejament d'aquest enfocament de la formació que s'ha implementat, doncs, fins a aquest moment. Si anem una miqueta a ampliar cada un d'aquests conceptes per realment doncs, treure-hi el sentit d'on neix el projecte i de la importància que té el projecte per la facultat, podríem dir que realment doncs, estem en un entorn social d'una alta complexitat, en un entorn social que la pròpia crisi econòmica, els moviments migratoris, el canvi de l'educació, hi ha moltes variables que realment ens fan que visquem en un món on el canvi és constant, i aquest canvi constant el que ens fa precisament és haver de prendre decisions també d'una manera sostinguda, d'una manera continuada. A més, amb una altra variable també molt important, que és que vivim en un temps líquid, en un temps on no hi ha temps perquè realment les coses s'acaben cristal·litzant. No acabem de prendre consciència d'una cosa que ja ens l'han canviada. Llavors, tot aquest entorn fa que, òbviament, les persones hagin de prendre decisions d'una manera molt ràpida. I per tant és entre aquest entorn on específicament és important que la persona tingui una presa de consciència de la seva responsabilitat. I això lliga amb molts aspectes que ens ha parlat el doctor del Pozo abans. No? Responsabilitat sobre què? Sobre ell mateix i sobre realment les persones que també l'envolten. Per tant, es fa molt important rellevar i ressaltar la importància d'apoderar les persones perquè realment puguin portar a terme aquesta responsabilitat. I aquest és un paper clau que hem de portar a terme els professionals infermers i infermeres. Aquest realment és un punt d'inflexió important del nostre paper, que a banda, òbviament, de donar una atenció de qualitat, una atenció doncs, centrada en la persona, podrem fer aquest acompanyament, ens permetrà realment reemprendre i portar aquest lideratge professional a nivell de la ciutadania i a nivell de la societat. Per tant, aquesta invisibilitat que sovint no, trobem a faltar o que quan parlem en foros formals i més informals doncs, de la professió infermera, realment aquesta portar a terme aquests elements tan importants per a la nostra professió i considerar la professió com una identitat pròpia amb un cons de coneixements que el que ha de pretendre realment és apoderar i fer complements a les persones, fer competents, realment és el que ens portarà a sobreeixir del que és realment la nostra professió. Per què? Perquè òbviament la persona vol formar part del procés, la persona vol implicar-se en les seves decisions. Cada cop comentàvem abans de les decisions compartides. Les persones demanen dels professionals de la salut, en especial, però de tot, de qualsevol agent dintre la societat, que tinguem la informació suficient com per poder tenir autonomia, per prendre les decisions sobre la nostra vida, sobre el nostre benestar, sobre el que volem fer. D'acord? Per tant, aquesta idea és realment important i és una part essencial que té lloc i que constitueix aquest canvi de paradigma, aquest canvi de model. Per tant, tot això, tot aquest entorn, ens porta, òbviament, que també hi hagi per si sol també uns canvis en els rols de tots els agents de salut i socials que estan implicats en aquest acompanyament d'una manera o altra en un àmbit o en un altre de la persona. Per tant, aquest apoderament, com deia, és la pedra angular del nostre canvi de model. Per poder implementar realment aquesta visió de salut positiva, d'apoderament a les persones, de mirar la persona com també, a part d'ésser individual, també com a persona que forma part d'una societat, que no podem donar ni perdre de vista tot el component comunitari de la nostra professió, és aquell que realment nosaltres hem d'intentar que les persones se sentin en propietat, en voluntariat i en autogestió per poder realment prendre aquestes decisions. Aquest és un dels punts claus del que és el nou model que nosaltres proposem. Per tant, evidentment, davant d'aquesta realitat de l'entorn, de que la societat ens requereix unes altres necessitats i un altre rol, de que els propis elements de la pròpia societat ens fa pensar de que les persones volem implicar-nos, volem gestionar, volem decidir sobre la nostra vida i sobre la nostra salut, ens fa, òbviament, a pensar que també necessitem un nou tipus de professional. I un nou tipus de professional que per expressar i per poder compartir realment què és el que sustenta i el que volem realment treballar i donar-li més importància a aquest nou model, l'hem expressat amb aquests binomis que volen expressar cap on hem d'anar i cap on d'alguna manera ens volem allunyar d'una pràctica, d'una manera de fer les coses que seria la manera doncs, més usual que històricament ens ha portat per la formació que hem rebut, per l'entorn social, doncs a fer un determinat paper en el marc de la professió infermer-infermera. I per això ho hem volgut expressar d'aquesta manera. Perquè què pensem que ha de tenir, què ha d'excel·lir, què ha de ser més important o ressaltar més la formació del nou professional? Doncs que sigui un professional que tingui molt clar que és més important acompanyar que solucionar. Aquest paper doncs, que sempre doncs, els nostres models de formació ens han orientat més. No hem de perdre de vista, i ho veurem quan arribem a parlar dels dos objectius primordials d'aquest projecte, que d'alguna manera volem reorientar i fugir del model biomèdic per anar amb aquest model d'atenció a la persona. I per tant, tot aquest canvi, tot aquesta redireccionar aquest model, vol dir canviar determinats pràctiques o manera de fer, no? Manera d'abordar els temes que ens han de portar realment amb aquest acompanyament, aquesta participació més orientada a la persona. Un professional que tingui clar que és més important que orientar que manar. És molt important això, és molt important aquest canvi, interioritzar la diferència entre aquests dos elements membres d'aquest binomi. Igual com fer o fer, òbviament és el mateix. Li donem una autonomia, li donem una responsabilitat a la persona, ens fem una aproximació amb ella molt diferent que no només si li donem unes instruccions del que ha de fer. Considerar la salut versus la malaltia, hem d'aplicar aquesta mirada integradora, integral de la persona. La persona no només és un problema de salut determinat, sinó que és una persona que té un problema de salut. I per tant aquesta mirada és el que ens farà entendre, és el que ens farà canviar la manera d'aproximar-nos, la manera de realment d'acompanyar doncs, aquella persona en el seu procés determinat. Persona versus pacient, Aquí realment podríem veure doncs, una paraula i una expressió molt interioritzada, molt enganxada dintre el problema sanitari, dintre l'àmbit sanitari, que tots hem estat formats amb el tema del pacient i que de fet es veu en tota la literatura que inclús ara actualment, malgrat les indicacions de les autoritats sanitàries i del Departament de Salut, l'atenció centrada en la persona és un paradigma que realment doncs, ho imbueix tot, però que certament quan vas a consultar literatura científica o realment de recolzament, veus que encara predomina gairebé, jo diria com un 90%, l'expressió de pacient, que la tenim molt interioritzada. Què ens diu aquesta expressió? Ens diu realment passivitat. No ens diu un relatiu, que és el que demana la persona de la nostra societat. No és aquesta. És realment d'una persona doncs, de que sembla que sigui víctima del sistema, per dir d'alguna manera, o de que realment estic aquí perquè, professional, sense comptar amb el que jo realment puc voler, sense tenir en compte les meves decisions, hi ha professionals que ja decideixen. I llavors és com si entrés en una cinta de transport que vas passant per diferents professionals per arribar, òbviament, com tots volen, doncs, a tenir una solució al problema de salut que no és valguda per mi, o no d'aquella manera. Per tant, també és una paraula que continua present en el sistema, però que hem d'intentar realment cada vegada relegar-la més per persona que té una malaltia i no un diabètic, un EPOC. És una persona que té aquest problema. Per tant, tot això són elements que ens han de reflexionar que d'alguna manera per això els presentem d'aquesta manera, perquè veiem molt clar cap on volem anar i d'on venim. D'acord? Flexibilitat versus rigidesa. Òbviament, estem per ajudar amb la nostra professionalitat, amb els nostres coneixements, amb les nostres habilitats, amb també moltes altres coses més que vol dir ser infermer i ser infermera. D'acord? Pregunta versus resposta. No donar res per sentat. Poder realment fer una escolta activa, poder realment compartir. Vull dir, cada una d'aquestes paraules segur que si tinguéssim temps per detenir-nos i per obrir doncs, un debat o una recollida del que realment ens suggereixen, tindríem moltes, serien molt polisèmiques, tindríem molt de significats cada una d'aquestes paraules. Igual com l'autonomia versus el paternalisme. És important que les persones siguin responsables, que puguin prendre les decisions. Que no vingui doncs, realment doncs, marcat per una autoritat no? que en el paper doncs, d'expert anul·li el poder de decisió d'aquella persona. Si nosaltres realment tenim aquesta facilitat, com he dit abans, podem aportar informació, sabem escoltar, realment, tot el servei, que la nostra professió és una professió de servei que li donem a les persones, certament és molt diferent. I realment podrem respondre al que la persona vol. Havent prendre les decisions de quin camí vol seguir i de quina manera hi vol arribar-hi. Argumentació versus informació. No és el mateix. No és el mateix el que nosaltres podem aportar informació sobre una pregunta determinada que es pugui fer a la persona, que realment nosaltres som capaços d'argumentar el perquè per donar tots aquells elements que han d'afavorir que llavors ell esculli, que la persona realment esculli el que vulgui fer. Comunicació bidireccional versus unidireccional. D'alguna manera també és un model molt repetit, molt conegut de tots, sobretot de les persones que portem un recorregut doncs, molt més llarg en l'àmbit de la salut i en l'àmbit sanitari, que realment doncs, ha sigut un món molt protegit no? i amb el que s'ha donat molt aquestes relacions molt asimètriques, molt unidireccionals, molt piramidals de dalt cap a baix no? i a vegades sovint poc participatives de recollir també realment aquesta comunicació procedent de la persona sobre la mel que necessita, la seva manera de fer, les seves decisions, els seus dubtes. Per tant, també és un tema que creiem que és important i que cal ressaltar. Igual com l'atenció integral o integrada versus aquesta atenció parcialitzada, sovint també molt condicionada per la manera d'entendre salut i malaltia, que procedien d'un doncs, model molt potentment arrelat, fortament arrelat. Encara no hem tingut mai dubte de que els professionals que anem incorporant en el món sanitari, que surten de la facultat, estan qualitativament molt ben formats. Són persones amb unes competències tècniques, vinculades amb els coneixements i les habilitats, molt bones. I evidentment amb una perspectiva també humanitària bona, per descomptat que sí. Però també pensem alhora que tinguem en compte tot aquest context que hem explicat una miqueta no? de canvi, no? a la primera diapositiva, òbviament això ens porta a tenir un compromís que va més enllà. I que tenen aquests professionals que aboquem al servei de les persones, en el sistema sanitari, han d'excel·lir en moltes altres coses més. No ho fem prou amb les competències transversals que tenim a nivell de la titulació i que, evidentment, vol dir que amb el pas dels estudiants de la universitat durant aquests 4 anys creixeran i faran un creixement important en totes aquestes competències. Però hem d'anar molt més enllà. I el més enllà és veure la persona com quelcom que té, que és íntegre i que té tota una sèrie doncs, de condicionants i de drets a decidir, a ser corresponsable, responsable de la seva salut i de la seva vida. També la consciència i el valor de la comunitat vers l'individualitat. No podem atendre les persones sense o només pensant que és un individu, sinó que aquella persona està en un context, en una família, en una comunitat, i que realment la feina de l'infermer de l'infermera té que contemplar tot aquest aspecte. No només ens quedem, no només podem quedar amb aquesta atenció i amb aquesta mirada realment individualitzada. Transdisciplinaritat versus especialitat. Això és importantíssim. És importantíssim que realment el nostre paper de lideratge, de gestió, doncs tingui en compte que hi ha molts altres professionals, amb moltes altres disciplines, que realment poden aportar i que han d'acompanyar aquella persona en el seu procés de salut que pugui tenir. Per tant, aquesta idea també d'aquest treball, treball en xarxa, treball intersectorial, treball doncs, amb unes relacions verticals i horitzontals, són realment imprescindibles per poder realment fer una bona atenció a la persona. Reconeixement del rol de l'infermer en el sistema de salut universal. I amb això, amb quina mirada, amb quin concepte? Home, doncs per realment a través del lideratge de la nostra professió, d'entendre la nostra professió com una professió amb un cos de coneixements, que una de les grans possibilitats dels professionals és realment compartir-los amb les persones que requereixen el nostre servei, perquè realment aquelles persones els hem d'apoderar i fer competents. És una de les grans virtuts de la nostra professió, que realment nosaltres no tenim el nostre cos de coneixements exclusiu, sinó que una de les nostres grans fites i ambicions professionals és precisament de compartir, per poder donar aquests coneixements perquè les persones es puguin gestionar la seva salut. En aquesta està la fortalesa de la infermeria, i que ha d'estar en el nostre lideratge també. I per tant, hem posat aquest binomi perquè una cosa, una orientació que reforci la primera part d'aquest binomi, realment ens farà perdre aquesta invisibilitat, guanyar aquest reconeixement social i realment doncs, tenir aquesta percepció, no?, d'alguna manera, de reconeixement de les persones al que nosaltres li donem al nostre servei. Aquesta gratitud, aquesta satisfacció personal que ens fa doncs, anar nodrint de la nostra satisfacció de ser bons professionals. I finalment, doncs, la coherència d'aquest professional, d'aquest nou professional, a través d'aquest nou paradigma, d'aquest nou model, doncs, que tingui una coherència amb els valors. Aquests valors són importantíssims que els tinguem interioritzats. És importantíssim, i ja no diria que no tan sols només estem parlant de professionals que nosaltres aboquem a través dels 4 anys de formació de la facultat en el món assistencial, sinó valors importantíssims que els hem de posar en pràctica a dins la facultat. I que és una miqueta, doncs, com ara comentaré, com ja entrem més de ple doncs, amb els objectius del projecte, és realment, penso, la gran també dualisme i importància d'aquest projecte. Aquesta atenció centrada en la persona no només la volem projectar amb els professionals que abocarem al sistema, no només amb els estudiants que passaran aquests 4 anys de formació entre nosaltres, sinó que tots nosaltres, els que estem aquí, els que avui no hi han pogut ser, realment doncs, hem de cultivar i exalir aquest tema perquè puguem tenir un millor sentit de pertinença a la institució, perquè tinguem una millor cohesió, perquè realment doncs, puguem posar en pràctica tots aquests valors que ajudaran que els estudiants, en el pas per la nostra facultat, es vagin imbuint d'aquests valors i se'ls portin incorporats. És aquest el valor en si, també del projecte. Per tant, tot el que hem dit doncs, de que hi ha un entorn social que ens afavoreix a un canvi de model, que realment la persona doncs, té uns nous requeriments, unes noves exigències, uns drets, i per tant reclama aquesta responsabilitat. Una vegada hem vist també el nostre paper com infermers i infermeres per poder aportar aquest apoderament a les persones, perquè realment puguin gestionar la seva vida, prendre decisions, realment també està emparat per un altre element que no volíem deixar de comentar i que realment doncs, té a veure amb totes aquelles directrius i recomanacions governamentals que també estan orientats en aquest mateix missatge. O sigui que d'alguna manera aquest canvi que es proposa no és un canvi sortit no? només d'un context social determinat i d'una sensibilitat o d'una creença, d'una il·lusió de realment aportar professionals amb una vessant molt més ajustada al que necessiten les persones a les que donaran el seu servei, sinó que també hi ha unes orientacions per part de l'Organització Mundial de la Salut i per part del Departament de Salut totalment alineades. I que també tenim la responsabilitat com a facultat, com a universitat, doncs, que nosaltres doncs, fem la nostra principal doncs, tasca, la docència amb la formació d'aquests professionals, no podem donar l'esquena o una realitat i unes recomanacions del nostre sistema de salut i de les màximes autoritats. Què diu l'OMS? L'OMS diu que evidentment s'han de revisar els models d'atenció i que s'han de reorientar els serveis centrats en la persona, amb accions, com he dit abans, intersectorials, interdepartamentals, o sigui, realment en aquesta visió de sumar diferents unitats, serveis, persones, professionals que tenen que veure amb l'atenció amb la persona. I des de quina perspectiva? Doncs l'he dit abans, poblacional i comunitat. Per tant, estem d'alguna manera fent o extrapolant tota aquesta filosofia, totes aquestes indicacions, aquestes recomanacions amb un model de facultat per arribar realment a donar sortida com a missió d'universitat a uns professionals que puguin respondre al màxim bé possible les necessitats de les persones de la comunitat, com ens pertoca a la universitat. I el Departament de Salut, la mateixa indicació i orientació doncs, d'una atenció centrada en la persona com un model d'atenció integrada, social i sanitària. Per tant, és el que es pretén és, com sereu tots vosaltres, pretendre és posar a l'eix la persona com a eix de l'atenció sanitària. Per tant, estem totalment alineats en la conjuntura de les indicacions polítiques, de les estratègies de salut pel que fa a les necessitats de, les població, de la població i, per tant, el deure que tenim nosaltres d'intentar alinear-nos el màxim possible amb aquestes recomanacions. Per tant, hem fet una miqueta aquesta introducció de l'entorn, les noves necessitats, què volem les persones, el paper molt més actiu versus un paper molt més passiu, vinculat a pacient, què és el que realment pretenem amb aquest projecte? Doncs bàsicament aquest projecte té dos objectius. El primer objectiu és impulsar aquest procés de canvi passant d'una formació provinent d'una tradició més històrica orientada molt amb la biomedicina, per tant, el problema amb la malaltia, i donar-li un enfocament molt més vinculat amb un model d'atenció centrat en la persona, on realment parlem de salut, no tant de malaltia, sinó que tinguem aquesta visió de salut positiva, salut eugènica, de promocionar la salut i d'apoderar les persones. Aquests serien els eixos principals d'aquest model. Aquesta és la pretensió de poder aportar professionals al sistema sanitari amb aquesta visió. Això és el que d'alguna manera hauria d'impregnar i hauria d'acabar seguint les bases de l'ideari de la facultat i de la marca dels estudiants que sortissin d'aquesta facultat. Aquesta perspectiva, aquesta visió, aquest pensar en la persona. D'acord? Quin altre objectiu també volíem ressaltar? Evidentment, transmetre la importància de portar a la nostra societat titulats i titulades d'infermeria altament qualificats. Això, evidentment, estem molt ben posicionats i no ho volem, òbviament, renunciar en tota aquesta aportació de competències vinculades amb el coneixement i amb les habilitats i amb molts altres elements que fa que realment els estudiants tinguin una molt bona valoració per les institucions a les que van a donar el seu servei. Això per descomptat. Però hem d'intentar que aquest projecte també esperoni a les persones que siguin conscients de la seva responsabilitat en salut, perquè puguin gestionar el seu benestar propi i realment que posin doncs, la persona en el centre d'atenció. Per tant, tot això es fa que plantejar un enfocament del model de formació actual de la facultat. I amb quina idea? Què pretenem? Doncs, evidentment, que sigui un replantejament que vagi molt més enllà de només aportar coneixements sobre el que és l'atenció centrada en la persona. Hem de fugir d'això, que també hi hem de ser, òbviament, perquè els coneixements tothom els tenim. som una professió que sempre ha estat a la cura de les persones. Per tant, no ens podem quedar només en aquesta dimensió ajustada, encaixonada només amb el coneixement. Però també que vagi molt més enllà de la simple sensibilització. Que en parlem, que tinguem clar que realment home, volem, veiem que les necessitats van per aquí, que els requeriments dels ciutadans, ciutadanes i més els professionals de la salut no? Volen ser només autònoms, veiem que realment l'apoderament és un camí que de responsabilitat social i professional per poder realment doncs, fer més competents a les persones, però tampoc ens podem quedar només en aquesta sensibilització. I per tant, cap on hem d'anar? Hem d'anar doncs, a fer una verdadera immersió en el paradigma, en aquest nou canvi de model. I provocar que realment una evidència perquè puguem integrar doncs, aquest paradigma i es transformi en un principi amb el que tots d'entrada ja mani o regeixi el que és l'actuació professional. El tinguem totalment identificat, el tinguem totalment integrat, ja no ho sapiguem fer d'una altra manera. Ja no puguem deixar de pensar en totes aquestes altres elements i dimensions quan estiguem davant d'una persona que té una malaltia. Aquesta visió integrada ja la tinguem també integrada totalment nosaltres. I evidentment això no és possible sense un canvi de cultura. Evidentment això és un procés. Un procés doncs, que iniciem, però que evidentment es veurà els seus fruits a mig i a llarg termini, òbviament, no? Però que pensem que és una aposta per nosaltres molt il·lusionadora i que realment doncs, pensem doncs, que ens aporta un nou repte per donar realment resposta al que necessita la societat. I que realment ens aporta també, doncs, ens reafirma el paper de la universitat, el paper de la facultat i realment doncs, responem d'una altra manera doncs, tots aquests requeriments que socialment estan els professionals d'infermeria. Què implica un canvi de cultura? Per la nostra banda, per la nostra part, implica a tots els agents interns i externs de la facultat. Per això era molt important doncs, fer aquesta jornada compartida, comptar amb la vostra presència per iniciar aquest procés. Per nosaltres molt importants i molta gratitud que estigueu aquí i que realment doncs, també tindrem els mecanismes per poder anar implementant i anar seguint, anar-nos atinguent en una comunicació, perquè realment això va en un procés doncs, participatiu que llavors doncs, explicarem i que realment doncs, puguem arribar doncs, amb una fita i amb una satisfacció de poder doncs, aportar aquesta altra nova mirada del professional infermer en la cura de les persones. Per tant, aquí és important tothom, i aquí me voldria orientar i adreçar especialment a tots els centres docents, perquè realment els nostres estudiants, més enllà de les competències, evidentment, d'habilitats i coneixements, no només es donen amb el que és l'estructura de la facultat, sinó que tenim la gran sort de comptar amb excel·lents professionals i amb organitzacions que realment, doncs, que ara la relació que tenen amb la facultat doncs d'anar, no? De crear sinergies i d'anar tots amb uns és excel·lent i per tant el paper que fan els professionals d'infermeria de les institucions és imprescindible. I és imprescindible perquè el nostre projecte, projecte de tots, aquesta corresponsabilitat i aquesta responsabilitat i aquest treball conjunt de que realment hem de portar a terme tots plegats, perquè és important que aquest canvi es vagi també agafant forma i tingui la seva traducció i tingui el seu acompanyament a nivell de les institucions. Els estudiants passen 2.300 hores de pràctiques en els centres i per tant és una part importantíssima per poder realment refermar tot el que és aquesta nova orientació d'aquest model. Per tant, totes les persones que des de l'organització tenen una relació amb els estudiants, d'acord, han de transportar aquest mateix missatge. Això és importantíssim perquè es pugui produir aquest canvi cultural. Transmet els mateixos valors, els mateixos principis, en qualsevol àmbit de relació. Aquí hi som tots. I tant és important el professorat com el personal d'administració i serveis, com els propis estudiants, com tots els professionals dels centres docents. Aquí tots estem involucrats en aquest projecte i tots som transmissors i tots tenim una part importantíssima amb el desenvolupament i amb el finançament d'aquest projecte i d'aquest nou model de facultat. Aquests principis s'han d'incorporar en tots els àmbits i en tots els escenaris, en tots, en tots. Amb la docència aquí, per descomptat que també, però també amb tot el que s'hagi de desplegar, endossir-s'hi fora també d'aquí. Per tant, forma part d'un canvi cultural de tota l'organització, de tota. Per tant, les persones, com sabem, creen cultures, i les cultures també creen les persones, i nosaltres no volem canviar les persones, no pretenem canviar les persones en aquest projecte. El que realment pretenem és posar, entre tots, aquelles directrius, aquests elements que ens han de permetre i que ho veurem, com dèiem, a mitjà o a llarg termini, realment que siguem capaços després que aquesta cultura sigui l'embolcall, o sigui el caldo de cultiu on llavors creixin aquests professionals, amb aquesta nova visió. Aquest és realment el canvi que anirem generant i que s'ha d'anar produint. Per tant, per poder posar a terme i portar a terme tot això, necessitem de la implicació de tots nosaltres, de totes les persones que tenim una responsabilitat amb la formació dels infermers i d'infermeres. I evidentment, com no pot ser d'una altra manera, doncs també pot arribar i hauria d'arribar a traspuar en tot el que és la manera de fer de les institucions, seguint les polítiques que ens mana el Partit Departament de Salut. Per tant, fins aquí aquesta exposició de presentació del projecte. Voldria passar la paraula al senyor Manel Montada perquè ell us expliqués realment doncs, tot aquest procés participatiu que se'n deriva d'anar construint aquesta nova orientació del meu model, doncs pogués entrar més en detalls i que realment doncs, en tinguéssim tots els coneixements perquè llavors, quan acabéssim aquesta exposició, poguéssim obrir doncs, un espai doncs, per poder realment doncs, poder compartir doncs, el que per vosaltres us ha significat la presentació, què en penseu, quines aportacions podeu fer. Per tant, deixo la paraula.
Jo estava relaxat. Perquè estic a la fosc comptant, a mar de bé. Hola a tothom. Abans d'explicar el mètode, el que faré serà marcar-lo. Jo parlo molt de pressa, o sigui que duraré molt poc. No puc parlar més lent, ja ho he intentat en totes, fa molts anys, però si parlo més lent no oblido del que he de dir. I llavors, doncs, no sé, no? El relaxeu, deixeu que arribi, no? Un missatge i el que arribi, doncs això és el que val. Abans d'explicar el mètode que hem escollit, sí que m'agradaria contextualitzar-ho, perquè el projecte aquest, per professionals com jo, és el que demana sempre, no? Demanen un canvi de cultura, que és el que tu fas contínuament, però no t'ho demanen mai directament, no? I a més, és un repte importantíssim perquè és molt difícil. És tremendament difícil, no? Fer-ho. De fet, jo dubto que realment el projecte sigui aquest, un canvi de cultura. Jo crec que realment el que intentarem fer amb el temps que tenim és posar les bases perquè això pugui passar, no? Però els canvis aquests no tarden molt temps. No tarden molt temps bàsicament perquè hi ha una resistència genètica a no canviar, no? Que jo crec que es pot saldar ràpidament. La gent té molta por de sortir de la seva zona de confort, però no fa falta que ho facis. El que has de fer sempre és ampliar-la. No, i llavors, ampliar-la amb noves coses, no, et quedes amb el d'abans i amb el nou, i així tampoc no es canvia tant. No? Jo volia començar primer per definir una mica i recordar-vos el que és cultura d'una organització. Quan parlem de cultura, parlem de tot. Bàsicament, la cultura d'una organització és el que es permet identificar-se entre nosaltres mateixos i distingir-nos d'altres organitzacions. No? Aquí tenia una petita diapositiva, no?, on diu que cultura és el conjunt de creences, no?, que tenim i que compartim. També és el coneixement que hem adquirit al llarg del temps, no?, i de quina forma l'hem, no?, transformat, de quins són els valors que realment ens guien i els criteris, i com formen els criteris dels que prenem decisions, i tot plegat es transforma en un codi de conducta que ens, no?, que es fa, no?, que ens comportem d'una forma o d'una altra i que explica les nostres actuacions. Llavors, clar, canviar la cultura vol dir canviar tot això. I això és un tema doncs, que és difícil, però en tot cas, el que sí que és un repte que val la pena doncs, agafar-lo amb cura. No? Què és el que determina realment el canvi de cultura? Hem de tenir en compte que la dificultat està en que són les persones, com deia la doctora Bertran, són les persones que creen les cultures, no? Però les cultures a la seva vegada transformen, no?, a les persones. No, de tota manera que, si volem fer aquest canvi, el que hem de fer és construir entre tots, no? I amb el temps, no? Esperar que això realment es dipositi. És l'efecte Coulina, no? Primer s'ha de crear un petit caos perquè tot quedi després transparent, sembla que no hagi passat res i queda assimilat. No? Què és el que determina, què és el que fa possible el canvi? El que fa possible el canvi, que determina els criteris amb els quals s'explica aquesta metodologia que explicaré després, és que existeix realment una meta que sigui clara i il·lusionant. No? O sigui, si hem de fer un canvi cap a, no? Si hem de fer una ruta o establir un camí o una transformació cap a alguna cosa determinada, l'important és que sabem cap a què, no? I és de definir aquest què. Però aquest què no es tracta tant que sigui alguna cosa necessària o el que hem de fer, com que sigui una cosa desitjada. No, perquè si no ho desitgem és molt probable que no hi arribem. No? Hi ha ja ho sabem avui, no? Un objectiu o un repte, l'important és que el vulguis, no tant que el necessitis. Jo personalment faig moltes coses que no necessito i necessito un munt de coses que no faig. No? Realment no, bàsicament faig el que vull. No? I quan el que vull no és el que no necessito, tinc un problema, no? Perquè realment hi ha aquesta dicotomia. Però realment el que hem de fer, si volem que assolir una meta i assolir-la, no? amb un cert grau d'eficàcia, és desitjar-la, no? És il·lusionar-nos amb aquesta meta. Llavors, aquest és un dels criteris importants a l'hora d'establir i preguntar-nos, no? Quin és el mètode que hem de fer servir. Un altre és la capacitat d'autocrítica, perquè si no hi ha autocrítica no hi ha aprenentatge. Hi ha diferents formes, hi ha diferents lliçons, no? Hi haurien les lliçons que són les adquirides, que són aquelles coses, aquelles que rebem, però una lliçó només és apresa quan canvia conductes. Si no canvia conductes no hi ha lliçons apreses. No sé si nosaltres posem a la balança, no? Les lliçons que hem tingut al llarg de la vida, no? Veurem que pesen més les adquirides que no pas les apreses. Perquè hi hagi una lliçó presa, té que haver una autocrítica, una consciència de què ha de canviar, d'alguna cosa que necessito moure o remoure. No, per tant, l'autocrítica és fonamental, eh? Qui us dedica a l'adolescència, ja ho sabeu, que a vegades entres en una classe i saps perfectament qui no aprendrà. No, perquè hi ha gent que diu, a veure què m'explica aquest, no, i saps perfectament que allà no mouràs res, no? Perquè realment la persona no creu necessari, no? Tampoc que canviar res. No? L'autocrítica és un element necessari, doncs hem d'introduir-la també en aquest procés de canvi. Un altre és implicar les persones, en el sentit en què ho deia també la doctora Bertran. Les persones realment es preocupen i es comprometen amb allò de la qual són propietàries. És a dir, en la mesura que jo, no, allò em pertany a mi, allò m'afecta a mi, doncs jo em responsabilitzo i m'hi comprometo. Doncs implicar-les, no, és important també en aquest procés. I això es fa bàsicament de les formes, un fent les propietàries, tant dels motius que mouen, no, el canvi, com dels reptes que s'han de vivint d'això. No, fer les propietàries vol dir que això és teu, no és meu, eh? No és que això fer-ho com si fos teu, no, sinó que has de ser realment teu. No? I una altra també és generar converses, no? Perquè les cultures no són una altra cosa que construccions socials. Llavors hem de fer, no, que les persones destilin el que és el que volen, no? I la seva il·lusió hem de fer, no? I hem de fer, a més, que això es faci en el si d'una conversa, no? De construcció del que seria un coneixement compartit. Va? Un altre tema també important a l'hora de provocar el canvi és la coherència metodològica. Si jo vull que tu siguis puntual, jo no ho soc, ho tinc negre, no? Si jo vull que tu siguis neta, jo no ho soc, també ho tinc bastant negre. Si nosaltres volem implantar o volem impulsar els valors, aquest projecte des d'un primer moment ha de participar dels valors que vol implantar. És un tema que sembla lògic, no? I que sembla molt obvi, però no ho és tant. Eh? Normalment, moltes vegades nosaltres pensem que el canvi s'ha de fer des de fora, però jo no he de canviar res. No? A vegades intentem canviar coses amb metodologies antigues. El que hem de fer aquí és tenir en compte que tot el llenguatge que nosaltres volem incorporar de nou l'hem de començar a incorporar ja des del mateix disseny del projecte. Totes aquelles actituds, no, i propòsits que volem implantar han de ser realment els que guien i els criteris, no, que serveixin per prendre decisions ja des del començament del projecte. O sigui, un projecte de gestió del canvi comença des del moment en què es dissenya. O sigui, aquesta acció ja forma part del projecte de canvi. En si mateix no és una prèvia, no és una comunicació, no és tan sols una informació, sinó que en si mateixa ja ha de remoure elements i ha de posar en moviment aspectes interns en cada persona. Doncs això són els criteris, I la constància, no? En el sentit de que, bueno, les coses es demostren, no? El moviment es demostra caminant, no? Estem molt acostumats a tenir moltes intencions, a que aquestes intencions s'esveixin o es dilueixin en poc temps, no? Llavors, creem una certa desconfiança, tothom aquí ha començat molts projectes que no ha vist acabar, aquest tema, aquest projecte és faraònic, és un tema molt important, el que ens explicaven, dius, ostres, això és un canvi total, vull dir, la gent no canvia de la nit al dia, és a dir, si això no té un ritme, una constant, un tempo, que es pugui intuir inclús, no? que respiri, no? Que sigui sostenible, no un andante, seria que sí? No? Un andante que es contamina per la muntanya, ni massa lent, ni massa ràpid, doncs això necessita, no? Aquest projecte, a la mesura que això sigui disciplinat, no? I es mantingui, amb aquesta constància doncs tindrem més o menys èxit. Doncs com ho farem? Ara aquí ve la metodologia. Doncs el projecte és molt senzill, vull estar dividit en tres fases. La primera fase és el que hem dit abans, no? És crear aquesta meta que sigui il·lusionant, és decidir on volem anar. Quan parlem del canvi de paradigma, quin és el nou canvi? Quin és el nou paradigma, perdó? Que en el qual volem anar, això ho hem de definir. Ho hem de definir amb el detall, no s'hi val una frase, no, sinó que hem de veure'ns-hi, hem de poder reconèixer-ho, hem de poder sentir l'olor, els colors, totes les sensacions. Ho dic perquè moltes vegades, no sé si aquí algú està basat en temes de planificació estratègica, però a vegades es parla de la visió i a vegades només es resumeix amb un lema, allò serà amb els referents, no? Amb tal cosa i tot això, que vol dir exactament? Aquí quan definim la meta, és una meta molt desitjable, és com si em plantejo les vacances, no? Dius, tu on vols anar? Jo vull anar a qualsevol lloc, això no il·lusiona ningú, no? Diu, tu on vols anar? Jo me'n vull anar a Austràlia. Diu, què has de fer? És començar a llegir, no? Sobre el destí en el que estàs, no? Empapar-te la seva cultura, mirar fotografies, imaginar-te... Amb la mesura en què tu t'hi vegis allà, no? Més probable és que hi vegis, més ganes tindràs i més motivada estaràs per poder fer tot el que sigui necessari com per poder arribar-hi. No? Si no descrivim aquesta meta, si no ens dediquem a aquesta meta, doncs no bueno, serà una cosa que ens vindrà en contra. Jo insisteixo en això, perquè en el moment en què estem, aquest tema, que és un tema que també és obvi, a mi m'agrada molt parlar d'obvietats, perquè l'obvietat normalment és sempre com una manta èlfica, no? Es posa sobre tot allò que queda invisible després. No parlem de lo que és obvi perquè sembla que sigui insultant parlar-ne, perquè tothom, no? Ho donem per entès, però que no parlar-ne fa que realment no ens entenguem, perquè no tothom entén el mateix de les coses que són òbvies, no? Llavors, en aquest moment en què estem tan abocats al que és útil, tan abocats al que és pràctic, tan abocats al lloc que no, que realment funciona, tan pragmàtics i realistes que som, moltes vegades passem, no?, de decidir el model, no?, al qual volem arribar per passar ràpidament a formular uns objectius per arribar-hi. No? I a vegades dedicam el doble de temps, no?, a la formulació d'objectius, no?, i actuacions, que no, el temps que li dediquem a definir simplement allò, a il·lusionar-se, no?, per voler arribar a un lloc. I això determina, en certa manera, el fet que hi hagi molts plans que ens segueixin. Perquè l'objectiu en si mateix no és una finalitat, vull dir, no és el propòsit, però que realment ens entén, crear aquest propòsit és fonamental. Llavors, per fer això, el que farem, bueno, en primer lloc, no, seria avui estem aquí, comunicació del projecte, i després el que farem serà unificar criteris, no, de totes aquelles persones que han de participar o implicades, no, en aquest canvi de paradigma, i integrar també totes les interpretacions que puguin haver-hi, no?, sobre aquest canvi de paradigma. Perquè realment nosaltres no volem el coneixement que hi ha en cadascú. Nosaltres volem aprofitar el coneixement que té cadascú per crear un coneixement comú, no? Llavors això vol dir unificar criteris, crear converses, integrar diferents perspectives, no? I tot, no? Fer un còctel, no?, que tingui un to homogeni, no? Però que estigui, no?, que de l'analítica en surtin les diferents parts. Per això crearem un seguit de dinàmiques participatives que estem dissenyant ara, no? I treballarem bàsicament en tres àmbits. Abans hem dit que en un procés de canvi hem d'anar molt més enllà de donar coneixements, és més que fer una classe, això, o de sensibilitzar. Aquí el que hem de fer és submergir-se, mirem aquest tema. A més, la persona rep informacions de tot arreu, jo li puc dir una cosa aquí, però si li dic el contrari allà, doncs això no forma part. La cultura està en tot, fins i tot amb el color amb el que pintem les parets, amb com les senyals que fem servir, amb com orientem el nostre oci, amb quin menjar tenim les màquines, no?, esperadores, no?, amb quin tracte, no?, es dona des de part dels serveis, no?, d'administració, i amb quines classes, com avaluem, com dissenyem els programes i com participen l'alumnat en aquest tipus de coses. Això és cultura. El L'altre simplement no és una descripció del que voldríem fer, però si volem canviar la cultura hem d'entrar i hem d'analitzar tots aquests aspectes. Aquestes dinàmiques participatives tocaran tres àmbits, un que serà l'àmbit acadèmic, evidentment, no? Que és el que, no? El que té l'eix, no? Sobre el qual pivota tota l'actuació, no? De la facultat. Un altre seria l'àmbit de la relació amb els serveis administratius, perquè és també, no? És aquí hi ha un contacte, hi ha un intercanvi de relacions, no? Hi ha uns valors que també funcionen i que també determinen les relacions entre les persones. I hi hauria també un altre àmbit, que és l'àmbit de l'hàbit a tot transcorre la vida acadèmica, no? És allà on està la persona, no? Aquí sí, ja tots sabeu que té temes de promoció de la salut, però el tema de l'arquitectura és importantíssim, és molt important. No, el que jo faci amb la meva vida, perquè és molt important allà on discorre la meva vida. No? Llavors, tot allò que tingui a veure doncs, amb l'arquitectura, amb la senyalètica, no? Amb tots els missatges que es donen aquí dintre, amb el que té a veure amb els serveis d'oci que es donen, amb els espais de relació que es generen, etc. No? Tot això també serà un àmbit en el qual haurem de parlar. No? I hi haurem de veure fins aquí, no? Quin és el model al qual hauríem d'arribar, no? En algun moment determinat. Va? O sigui, aquí tenim tres coses, no? Entorn, relació amb els serveis administratius i àmbit acadèmic. Però un cop acabem això, ja ve la fase 2, que és dir, un cop tinc definit on vull anar, jo hauria de saber fins a quin punt, què em falta per arribar fins allà, no? Quins factors tinc que m'ajudin i quins aspectes hauria d'enfortir per poder arribar-hi. Perquè d'aquí se'n derivaran les actuacions, no? Algunes coses potser les he de mantenir i algunes altres coses, no? Potser les he de desbloquejar, potser les he de muscular, no? perquè em pugui acostar fins a aquest model al qual vull arribar. I un cop ho tingui això, doncs llavors estaré en disposició de formular-me reptes, de formular-me orientacions, suggeriments o actuacions que donin lloc a un pla d'actuacions. Aquest projecte que avui donem a conèixer, perquè ja ha començat ja fa temps, vull dir, ja portem temps parlant, d'això, doncs acabarà, no? amb un pla. En prou no serà un pla amb objectius, sóc que aquí hi haurà de tot, aquí poden haver-hi projectes, poden haver-hi accions molt concretes, poden haver-hi reptes, poden haver-hi diferents elements que seria, no? El que culminarà almenys aquest moment en el que estem, però el que permetrà engegar doncs, diferents grups de treball que puguin anar implantant allò que es vagi decidint al llarg del temps. M'explico? I al final doncs, comunicarem els resultats. Però aquesta comunicació no serà simplement una comunicació inicial i una comunicació final, perquè potser amb alguns de vosaltres, des que no es tornem a veure, passarà temps i la gent diu, i què va passar amb allò que van explicar el mes de juny? Segurament s'ha acabat, no? Sinó que els temes respiren molt i tens una sensació com de fracàs, no? Això em recorda alguna cosa dels moments en què estem vivint. Què va passar amb allò, no? El que farem serà elaborar, posem en marxa una plataforma transversal, no? Per comunicar i per compartir. O sigui, serà alguna cosa més que un web. Estàvem pensant en una wiki. La wiki, si algú no ho sap, Wikipedia, no? Seria, no? Una pàgina que es faci poc dependents, no? Que es permeti molta autonomia, que es permeti pujar de totes les coses, des de notícies fins al petit blog, potser, o informació que estigui directament relacionada amb el nostre projecte, que sigui col·lateral o ens ajudi, no? Que documenti tot el que estem fent. No? Això ja en sabreu, perquè aquesta completa forma volem que sigui general i oberta, és a dir, que qui vulgui pugui entrar i participar-hi, forma part, no? D'un dels valors que volem impulsar. I el calendari que tenim previst doncs, és avui, però avui no comença tot, no? Sinó que això va començar al mes d'abril aproximadament, on vam treballar i dissenyar, entre altres coses, aquesta sessió d'avui i el que ve ara. Preveiem que al setembre, o sigui, ara venen les vacances, fa calor, ens n'anem, no ens oblidarem, hi haurà un fenomen, no? De buidat del cervell, no? Al setembre, quan tornem, ja començaríem a fer les primeres sessions participatives, segurament començarem a treballar en l'àmbit acadèmic, amb unes metodologies determinades, i està previst que al desembre doncs, tinguem aquest pla. Però també comentàvem amb la doctora Carme Bertran que amb això dels plans, jo qui m'hi dedico, perquè jo em dedico a fer planificació, jo no hi crec gaire. no? I dius tu, ostres, això no és sèrio, no? Tu que t'hi dediques, no hi creus gaire, dius, pues no, no? Però jo tinc un pla, sempre. Sí, però jo m'he donat compte amb els anys que els plans serveixen perquè jo estigui tranquil. Jo necessito un pla cada dia per jo estar tranquil i tenir una sensació de control sobre les coses. Però una cosa que m'ha ensenyat el temps és que jo els plans no els acabo seguint mai, al 100%, sinó que canvien. No? Llavors això ho dic perquè en principi està previst que això acabi el mes de desembre, però si són pràctics, d'aquí al desembre queden dos mesos de més. Tal qual, no? Això del segon semestre és una mentida. I queden dos mesos, octubre i novembre. Fins al 15 de setembre no es desperta ningú. Quan la gent es desperta és un temps, no? Com per poder, no? Arribar a la vigília total, que la situa a l'octubre, octubre-novembre i el mes de desembre. Ja comencem, no? A posar boletes de Nadal. Doncs dos mesos. És a dir, que en dos mesos, doncs ho tenim una mica just, com per poder articular agendes, poder... Però vaja, ho intentarem perquè la previsió és això, és que el mes de desembre tinguem aquest tema, però això ho comento simplement perquè si això s'allargués cap al mes de gener o febrer, doncs no ens hauria d'estranyar tampoc, no? I ja està. Vale? Si voleu fer alguna pregunta...
Bé, doncs moltes gràcies. Obrim doncs l'espai per poder doncs recollir les vostres impressions, sensacions, aportacions. Molt curta, Carme. Bueno, gràcies a en Joan Manel per la conferència, però la veritat és que el que m'ha cridat l'atenció són els objectius del projecte. Jo em quedaria aquí, eh? Els veig molt, molt amplis, molt ambiciosos, i el que sí que demanaria és que no ens posem com a fita ni al desembre, ni al gener, ni al febrer. Penso que té una força brutal aquest projecte i que no ens hem de quedar... Jo demanaria això, eh? Perquè... Inclús jo que pertanyo al col·lectiu del PAS, doncs, bueno, els mesos passen volant i tots ho sabem, no? I llavors ens agradaria participar, però realment trobo que té una força brutal com per, no sé, determinar ja un final, no, Manel? Esperem que si anem creixent i va evolucionant, no el tallem tot un plegat, no? I això sí que ho demanaria. I felicitats pel projecte i sobretot per l'explicació i els objectius, que penso que ens els hauríem d'imprimir tots, perquè a l'hora.
Gràcies per l'aportació. Vull dir, certament, una miqueta la idea de la planificació és que abans del desembre, si pot ser, o si no, doncs encara que ens n'anéssim al gener o febrer, poder tenir aquesta planificació. D'alguna manera vam poder fer una primera etapa de treball participatiu amb el que realment, doncs, en tota l'opinió, perquè està pensat en uns grups d'una determinada mida i de realment anar recollint per anar elaborant, no? D'entrada és aquesta, evidentment que no vol dir la consecució dels objectius al mes de desembre ni molt menys, eh? Sinó que realment això tindrà una continuïtat, perquè com hem dit molt bé, veurem els primers fruits de la implementació, doncs, a mig termini. El que passa que sí que per tenir una miqueta el dibuix fet, no? El substrat ja com molt ben definit, que ens permeti doncs anar construint, i a partir d'aquí evidentment se'n derivaran una altra feina que tindrà que veure amb com s'implementa això a nivell del currículum, a nivell de l'avaluació, vull dir que llavors començarem realment a agafar doncs aquests tres àmbits per anar mirant a veure quines accions es poden fer i per tant com s'implementaran aquestes accions. Com ja ens agradaria, no? De tenir una miqueta el dibuix fet, la planificació en aquest any. Però que, òbviament, això és un tema doncs, que durarà més, molt més temps. No? Ara parlem una mica del disseny, no? I de l'elaboració, que no pot ser d'una altra manera, que sorgir de totes les persones que tenim aquesta responsabilitat i que intervenim doncs, en la formació dels nostres estudiants.
Bon dia. No sé per on començar, perquè de fet el projecte és un projecte doncs, interessant. Crec que té aspectes doncs, positius, altres aspectes amb els quals hi veig certes dificultats, però que sobretot una gran bondat i és aquest aspecte participatiu i d'aquests mesos en el qual doncs, bueno, sigui un procés participatiu, per tant vol dir que tothom podrà expressar-se, treballar en la una i esperem que tots utilitzem aquesta màxima d'enjor, sobretot que parlava de la llibertat, que deia que és la llibertat, és, bueno, és que ser capaç de dir als altres allò que no volen escoltar i que això és un element doncs, que realment d'interès. Sí que, a veure, jo entenc que això acabarà amb una proposta de canvi de cultura. Un canvi de cultura entenc que genera... és que tot el rato he sentit parlar del grau, i jo tinc la sensació de que no és un canvi de cultura, no afecta només a una titulació, sinó afecta a tota la facultat i, per tant, a totes les seves titulacions, a tots els seus treballs, a totes les relacions entre les persones. Tot això forma part del projecte, al meu entendre. No ho he sentit així, però ho he traspolat. El que passa que com el grau sempre és el que implica la principal nostra raó de ser, nosaltres sempre ho hem entès així, tot i que no ha de ser així, sinó també hi ha la recerca, també hi ha el màster, també hi ha la investigació que fa cadascun de nosaltres, els doctorats, etc. I que per tant això, les relacions amb les institucions sanitàries, i després també aquest ser capaços d'atrapar en aquestes relacions amb les institucions sanitàries. Aleshores, que sí, jo entenc que aquest canvi de cultura va més en aquesta línia més global i que això ha d'acabar molt probablement en canvis de memòries. És a dir, la proposta actual fa que la nostra memòria del títol de grau o la nostra memòria del títol de màster hagin quedat una mica, puguin arribar a produir canvis, donat que els principis generen uns canvis en aquestes propostes de memòries de les titulacions, donat que un projecte d'aquest tipus no és només com jo impregno dins la meva cultura en la titulació i específicament, ara sí que vaig al grau, doncs el grau no és només això, sinó també com està composada aquesta titulació perquè vagin també en aquesta direcció. Per exemple, la generació d'un canvi d'assignatures i un increment de l'optativitat que vagi amb un perfil dirigit cap a que hi hagi un perfil més en aquesta línia, perquè si no estarem fent una cosa que la memòria del projecte diu una altra, no? I aquí sí que crec que és rellevant que això hagi d'acabar en aquesta línia. Jo entenc que aquest és un pensament, que primer el camí inicial és aquest, i que després continuarà cap a aquest altre element. Sí que vull felicitar especialment pel fet d'aquesta proposta de canvi, perquè tots ens sentim, quan dius canvi, n'hem patit un de molt gros, que ja el coneixem, que és el tema de les titulacions de grau, màster, etc., i que som reticents al canvi, com explicava el nostre gran col·lega del Torellesca, i que en aquesta tanta reticència al canvi, primer jo he tingut aquesta de dir, ostres, una altra vegada un altre canvi, però que crec que és una aposta que hem de fer conjuntament sense cap mena de dubte.
Bé, gràcies per l'aportació. Efectivament, tal com he comentat amb la presentació, a l'inici de la mateixa, vull dir, veure... és un canvi de model amb una orientació molt diferent, vull dir, bueno, diferent, vull dir, de ressaltar doncs, aquests binomis, tota una sèrie d'elements que creiem que porten un valor afegit a el que és la feina d'infermera i que per tant també amb la formació aquesta responsabilitat de la facultat de la universitat ja de sèrie, però que m'he comentat realment va, o sigui, parteix d'una manera de fer, d'un model doncs, de conducta, d'un model cultural que afecta tota l'organització. I per tant això ja s'ha de també de coure i té un primer nivell entre tots els components de la facultat i de totes les persones que, com he dit, tenen contacte amb els estudiants. I entenent-se estudiants de màster i estudiants de grau, òbviament. Diré que realment és aquest projecte que s'ha de cuinar aquí dintre, i que realment ha d'imbuir doncs, tot allò que evidentment doncs, té competència la facultat, que són els estudis. Això per descomptat. Això per una banda, vull dir que realment és així, vull dir que no només són estudis de grau, sinó que són tots els estudis i que realment doncs, hi ha un primer nivell de treball doncs, que és tota la facultat, totes les coses que l'integrem, perquè som les transmissores d'aquest missatge, dels valors, d'aquest nou model, l'hem de portar a terme nosaltres i per això doncs, hem d'imbuir-nos en aquest tema i hem d'anar més enllà que dèiem del coneixement i de la sensibilitat, no? Perquè és un petit de facultat, en tot el que vol dir la facultat i amb la projecció de les transmissions de la facultat, la responsabilitat social, la docència i la recerca. Vull dir que en totes les missions de la facultat no se'n pot destriar. Vull dir que amb això té totes aquestes dimensions. En quant al segon comentari del tema de la memòria, no? Vull dir, potser sí que arribarem, haurem d'acabar pensant doncs, si hem de canviar una miqueta doncs, les memòries per poder donar pas a espais on es pugui donar doncs, un coneixement molt més fi, molt més reglat a nivell d'assignatura, doncs, assignatura optativa o troncal, perquè jo li volia més com a troncal, de realment doncs, l'atenció centrada en la persona, possiblement hi tinguem que arribar-hi això. A mi personalment és un tema que no em preocupa massa en aquest aspecte, no? És igual com, doncs, bueno, ja faig un parèntesis, com la idea doncs, de que ara doncs, que ja tenim doncs, els estudis doncs, de grau i de màster certificats per l'ACU, no? Acreditats, doncs això també voldrà dir de que ara amb els estudiants que comencin a matricular-se o que comencin el curs amb nosaltres aquest setembre hauran de tenir el nivell B2 d'anglès. Per tant, esclar, aquí també tindrem un altre repte de mirar de realment què és el que fem a nivell de facultat, no? Si realment doncs, els donem una fórmula perquè puguin acreditar el seu nivell fent una assignatura d'anglès, no amb anglès, com fem ja BPs en anglès, sinó que ha de ser d'anglès. Que realment estigui acreditada per els 6 idiomes de la nostra universitat i que a partir d'aquí doncs, també ens comportaria automàticament, si traiem aquest camí, un canvi de memòria perquè per poder rescatar uns crèdits, canviar estructures d'assignatures i de poder fer una assignatura també per poder tenir aquest requeriment que se'ls demana per poder ser titulats amb grau d'infermers i infermeres i per tant jo penso que estem en aquest moment de canvi, que per mi canvi, estic totalment d'acord amb el que diu el departament, que sempre tenim ja unes connotacions que d'alguna manera ja hi posem una certa predisposició en què, i això què vol dir i quines implicacions tindrà, és sortir de la meva zona de confort i això quin cost tindrà per mi i per la gent que m'envolta, però jo també sempre he intentat mirar el canvi com una oportunitat, i com una oportunitat per canviar coses, per realment millorar. No? I jo ho veig, no? I en aquest projecte en general ho veig, que té aquest potencial enorme de poder replantejar. Hem de pensar que estem en un moment que portem doncs, uns anys d'estudis de grau, que precisament aquesta, ja, aquest timing ens ha marcat també totes les acreditacions i per tant ara és el moment de revisar, ara és el moment de canviar, ara és el moment de veure la feina que s'ha fet, com s'ha fet, d'intentar doncs, elaborar doncs, tota una sèrie d'instruments nous doncs, que veiem que no s'acaba de funcionar. Per tant, aquesta revisió, aquest canvi, jo penso que una altra vegada més la conjuntura ens va al nostre favor. No? Perquè volem engegar una cosa nova, però és que alhora també tenim que revisar moltes altres coses. I per tant, més enllà que segurament que irem d'arribar-hi, de fer una acció d'aquestes de revisió de memòries per poder incorporar alguna matèria totalment orientada a l'atenció centrada en la persona per portar aquest coneixement, poder afegir, no? que ens pot ser de vàlua per als estudiants, també doncs, hem de pensar que hi ha molts altres elements i un molt altre camí que podem recórrer abans i que realment no afecta, a la meva manera de veure, el que és l'estructura del grau ni dels estudis de màster. Sinó que realment hi ha moltes accions que podem fer per anar traspuant aquesta manera de veure a nivell de les assignatures que amb molt poca modificació es pot fer molt camí per anar inculcant aquesta cultura, però molt camí i que realment no té res, o té poc a veure en aquest moment com per poder modificar realment el que és l'estructura dels estudis. Jo penso que aquí tenim molt de marge, molt de marge, perquè realment perquè crec que el plantejament ens pot donar realment molta, molta marge de maniobra, per venir la repetició, doncs, per poder realment doncs, fer coses que tinguin, que ja vagin transpoant, que ja tinguin també la seva implementació i que puguem anar veient que això va agafant cos. I tant.
Em permets un moment? És que a mi el tema que, a mi el que has comentat em connecta, em sembla molt bé, però em connecta amb una idea que també és estranyada del que ha comentat el doctor Bonfort, que era un dubte que s'ha despertat, i si es poden realment impulsar valors que no estan assimilats, no? Llavors, clar, perquè aquest és un tema de canvi de valors. Jo poso sobre un exemple, no? Veus les persones que senten a la terra respirant i dius, estan fent el mateix. Dius, què estan fent? Una està fent mindfulness, l'altra estan meditant. Dius, no estan fent el mateix, no estan fent el mateix, però no pel mateix. Una, la que ve de mindfulness, està fugint del seu estrès, no? I la que està meditant està creixent espiritualment. Vull dir, les dues estan fent la mateixa cosa, però estan fent per coses diferents, no? Llavors, jo crec que aquí, aquest projecte que tenim ara, a diferència d'altres projectes de canvi, a vegades canviem coses, canviem tecnologia, canviem metodologies, però aquest projecte, el bonic i la dificultat que té és que és un canvi en el propòsit del per què fem les coses, no? Aquí, no? És el canviar el propòsit és un canvi en les persones. És a dir, jo diria que encara que acabem canviant el color de les parets, no? O la cinerètica, el que ha de canviar fonamentalment és el propòsit, no? Per el qual fem les coses. A mesura que canviem nosaltres, canviarà tot el que fem, no? És allò, si tu canvies tu, poques coses canviaran. Llavors, aquí hi ha una dificultat que jo trobo que és la principal amb la que s'enfrontem, no? De quina manera seduïm o incorporem a les persones la voluntat de canvi, no com canviem coses, no? Sinó com seduir a les persones amb aquesta voluntat de canvi, no? Perquè ara també em connectaves amb una altra idea, amb un altre exemple, que no sé si serveix, perquè se m'acudeix ara, que és com, m'has fet recordar els escarrans, no? No? I el difícil que és, no? Crear un món d'ambidestres, no? Amb una ciutat que és dretana. Dius, hòstia, això com es fa? Dius, no, hem de canviar les tisores. Dius, no només això. No? Clar que les tisores estan fetes pels dretans. Dius, per tant, hem de canviar també el valor que se li dona a l'esquerra. Fixa't, és l'esquerra. No, és una cosa que crida molt l'atenció i la marca a la persona. Va haver un temps en què els esquerrans se'ls lligava la màscara a l'esquena perquè es considerava que era una manera de fer malament les coses i les obligava, no?, a contrariar-se, no?, i escriure amb la mà dreta. Dius, un canvi de cultura com el nostre és una mica molt semblant. Nosaltres tenim tota una inèrcia, tota una corrent que ens empeny, a més a més històrica, que ens empeny a una forma de veure les coses, no? I això vol dir anar en contracorrent, amb el qual encara tenim que buscar i reclutar més la voluntat de les persones de poder fer-ho, no? I aquí em connectes amb aquesta idea, que jo trobo aquí és on trobo la dificultat i el repte, i l'obrim del projecte, clar, sí. Sí, ja que sí.
Hi ha alguna altra aportació? Doncs molt bé, doncs donar la jornada per conclosa i agrair moltíssim a Doctor del Pozo la seva presència i la seva participació, que ens ha sigut de molta utilitat i que ha estat brillant, i també el senyor Manel Montada també, doncs, per el seu acompanyament, per fer aquestes aportacions que també invita molt a la reflexió i acabar, doncs, de centrar, no? Que a vegades, doncs, tens tendència, doncs, a dispersar o a posar en un altre nivell que llavors de costa tornar a deixar. No? Per tant, moltes gràcies a tots i, per descomptat, agrair moltíssim, donada, doncs, com he pogut veure, doncs, la importància que té el projecte i la implicació, doncs, de tots plegats, doncs, de poder-ho portar endavant. Ens posarem en contacte, doncs, ben aviat per anar conformant, a mesura que es vagin consumint aquestes etapes, doncs, la participació de tots vosaltres en aquesta metodologia participativa amb la que pensem i esperem, doncs, poder comptar, doncs, amb la col·laboració i amb les aportacions de tothom. Moltíssimes gràcies i molt agraïts per la vostra presència. Gràcies.